Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Eleccions, ni res, ni el debat d'ahir, ni punyetes, de debò, ni... Res. Ahir la nit hi va haver una notícia que va ser en l'espai temps de les més comentades a tot el món. I és que ens va caure el WhatsApp. No sé qui deia que quan se'n va la llum de casa i com la majoria de mortals tens un pis, surts al replà per veure si el problema és teu, del teu edifici, i mires la finestra si és de tot el barri. Quan és del barri, tens una sensació, diguem-ho, que agradable, calmada, dolça, que el mal és general. Per tant, no només el problema el tens tu, és com compartir la pena entre molts, perquè el problema no és imputable a tu. Quan cau WhatsApp, hi ha una part del món que pensem que estem incomunicats. Aquesta nit, quan ha caigut WhatsApp, he tingut la percepció que deixava de ser independent per estar sol al món. Entra un atac de pànic pensant en els missatges que han quedat a la safata de sortida i vés a saber a quina hora els hi arribarà el receptor als quals estava enviat. Ahir vaig arribar a casa després de sopar aviat amb uns amics i vaig veure el debat amb el telèfon mòbil sobre el llit sabent que havia caigut WhatsApp. Res podia ser el mateix, eren cap a quarts d'onze de la nit, hora avall dels missatges. Em vaig desentendre el telèfon com feia mesos que no em passava. Sabia que no funcionava el WhatsApp ni per mi ni pel món i que no hi havia substitut. En aquell moment no recordes que hi ha Telegram, que hi ha Line o fins i tot que hi ha un antic, entranyable i curiós cosa que es diu SMS, que ni penses. O fins i tot podem tenir l'habilitat de poder agafar el telèfon i trucar. Perquè abans trucàvem per telèfon. Ara confesso que no suporto ni trucar ni que em truquin. Vaig posar-me a veure llavors el debat avorrit i una estona més tard vaig recuperar el telèfon perquè WhatsApp vaig veure que ja funcionava. Tot tornava a la normalitat i ens vam tornar a connectar. Va ser una hora llarga de vida sense WhatsApp i em vaig mentir a mi mateix pensant que efectivament havia estat molt més feliç sense el mòbil. Vaig sortir al replà, hi havia llum a l'edifici i vaig enviar un primer missatge a un amic. Ei, ja funciona WhatsApp. I mig món va tornar a somriure, tot i que... Tranquils, que no som addictes, eh? No som addictes al mòbil. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dijous, per fi dijous, 20 de juliol del 2023.
I avui comencem el dia amb un ambient càlid i al migdia les temperatures quedaran més frenades que ahir, entre els 30 i els 35 graus de màxima. Matí de sol i tarda amb algunes tempestes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es talla encara el carril a l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció a Girona per l'accident d'ahir a la tarda i encara s'estan reparant els danys.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Debat electoral. Aquesta nit passada a Televisió Espanyola amb Pedro Sánchez, Santiago Abascal i Yolanda Díaz i amb l'absència sonada d'Alberto Núñez Feijóo marca sortosament ja el penúltim dia de la campanya electoral.
Diari de campanya. Dia 14.
Un debat que aquest matí els diaris llegeixen de maneres molt diverses, sobretot a Madrid. Queda ben clar que si avui doneu un cop d'ull a les portades, El País obre amb una gran foto dels tres candidats rere els faristols, somrients, i el titular Sánchez i Díaz exhiben unitat entre Abascal i l'ausente Feijóo. En canvi, la lectura del Mundo és molt diferent i resumeix el debat així. Sánchez assiste al choque Díaz-Abascal i deja intacto a Feijóo. La fotografia que acompanya el titular és molt suggerent. Han agafat una captura del vídeo de Televisió Espanyola amb l'arribada dels tres candidats s'hi veu una Abascal somrient en primer pla, caminant decidit, mentre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz es fan dos petons darrere seu. Finalment, l'ABC i la Razón redueixen el debat a la mínima expressió. L'ABC ni tan sols en parla a la portada i la Razón la racona un dels laterals amb aquest titular. El debate de perdedores termina sin vencedor y con Sánchez entregado a Díaz. A Catalunya, en canvi, la Vanguardia és l'únic diari que dedica gran part de la portada del debat. A Teresa opta per una foto amb els candidats rere els faristols, mirant a càmera, acompanyada del titular. Sánchez i Díaz llencen el seu últim atac per frenar el bloc PP-Vox. Més enllà de la lectura que podem fer als quioscos, el cert és que el debat de Televisió Espanyola ha estat fred i tibant, però molt més respectuós amb els torns de paraula que el cara a cara de la setmana passada entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó. Que el candidat del PP hagi fet campana ha descafinat el duel a tres bandes. I si algú esperava que Yolanda Díaz ataqués Pedro Sánchez per intentar esgarrapar algun vot del PSOE, haurà quedat decebut, perquè la candidata de Sumar i el del PSOE han exhibit total sintonia en tot moment. Això sí, Yolanda Díaz ha aprofitat l'ocasió per arremetre contra la dreta i l'extrema dreta, buscant cada dos per tres el cos a cos amb Santiago Abascal i el feminisme com a bandera. El feminisme, precisament, ha estat un dels punts que ha generat més fricció entre tots dos, entre Yolanda Díaz i Santiago Abascal.
Era el minuto de silencio. Dirá lo que quiera, puede interrumpirme
todas las veces que usted quiera.
Yo no le tengo miedo,
señora Yolanda Díaz. No, entiendo que no me tenga miedo. Yo estoy aquí defendiendo a mis hijas también. Estoy defendiendo a mi mujer, estoy defendiendo a mi madre.
Díaz ha exigit a Abascal que demani perdó per com Vox tracta la violència masclista, però ell s'hi ha tornat d'aquesta manera.
Pida disculpas, señora Abascal.
Tengo una buena ocasión para poder hablar, si usted me lo permite.
Pida disculpas, señora Abascal.
Que no tengo yo miedo tampoco a usted. Si me deja hablar, no se ponga tan agresiva. Señora Díaz.
I també se les ha tingut per la llei trans. Santiago Abascal llançava aquesta pregunta.
¿Qué es para ustedes una mujer? ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro.
¿Qué es una mujer, señora Abascal, para usted?
Estoy preguntando yo.
No, le pregunto yo a usted. ¿Qué es una mujer para usted?
Pero si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer, ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres.
Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras.
Sánchez ha acusat, mentrestant, Abascal d'enterbolir la política espanyola.
Me permitirá simplemente hacer un comentario a los telespectadores. Esto es lo que ha traído Vox a la política española. Odio, insultos y mentiras. Y por eso van a perder las elecciones usted y el Partido Popular.
Y de hacerla retroceder en el temps.
Disculpa. Esto es lo doloroso, ¿no? Que al final se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en estas cosas, metiendo a España en un túnel del tiempo tenebroso. Hemos retrocedido sin quererlo 10 años y tendremos que decidir lo siguiente. Si queremos con nuestro voto que España despierte el 24 de julio en el año 2023 o en el año 1973.
El president espanyol també ha volgut fer notar l'absència de Núñez Feijó, l'atribueix a les seves suposades mentides i la por que té de sortir a la fotografia al costat de Santiago Abascal.
Sucede algo curioso en este debate que usted ha señalado, y es que falta el señor Feijó en este debate. Y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta el señor Feijó. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es que no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que virtió en el primer debate. Pero hay una, y es que al señor Feijó le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal.
Forte. Però Díaz ha optat per la ironia, i creo que si fa no fa, Abascal ja representa directament Feijó.
Que el señor Abascal y el señor Feijó, que representan exactamente lo mismo aquí, está representado por el señor Abascal.
De fet, pocs minuts després, Santiago Abascal ha sortit en defensa de Núñez Feijó quan Yolanda Díaz recordava la fotografia del líder del PP en un vaixell amb el narcotraficant Marcial Dorado.
¿Cómo se siente con la posibilidad de tener una persona que va con usted, el señor Feijó, que tiene en su pasado el haber de unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante? ¿Cree que esto es normal?
Lo que no me parece normal es atacar así a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente. A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez.
A banda de Feijó, l'altre gran absent del debat ha estat el tema de Catalunya.
Creemos en la unidad de España, pero no a bofetadas, como ustedes dicen, o incluso ayer amenazando a Cataluña de nuevo con un artículo 155 mucho más duro, que va a traer muchísimos más problemas a la convivencia de nuestro país. No, nosotros lo queremos hacer defendiendo la legalidad democrática.
Catalunya s'ha tocat, com dèiem, d'una manera molt menor, amb prou feines de resquitllada. Ha ocupat dos minuts, dos, d'un debat que s'ha allargat gairebé una hora i mitja. Ara sentíem a Sánchez referint-se breument, per retreure a Vox que vulgui aplicar un 155 a... un 155 dur a Catalunya. Abascal s'hi ha tornat a recordar-li els seus pactes amb l'independentisme català i amb l'esquerra Berzale.
Vox está a favor del cumplimiento de la Constitución, pero plantea su reforma en muchos aspectos, a través de los mecanismos de reforma, no como sus socios golpistas en Cataluña, que quieren destruirla destruyendo nuestra unidad nacional.
En canvi, Yolanda Díaz, ha agafat el violí, ha evitat entrar i ha tornat a intervenir una estona després, quan Sánchez i Abascal se les tenien per la crisi climàtica.
Estamos viviendo una ola de calor sin precedentes, señora Abascal. Esta ola de calor no es una casualidad.
Están muy preocupados por el cambio climático, pero la atmósfera también se ensucia en Marruecos y en China, donde levantan 20 térmicas, señor Sánchez. Ustedes siempre con el fin del mundo, con su nueva religión, pero los españoles no llegan a final de mes.
Negar que existe la emergencia climática es tanto como negar que la Tierra es redonda. Eso lo hacen fanáticos como Trump, como Bolsonaro y también como ustedes.
Com dèiem, la bona sintonia entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz ha estat molt evident i, de fet, s'han tutejat gran part del debat, Pedro, hola Pedro, hola Yolanda. Però en algun moment puntual també s'ha llançat algun petit dart, això sí, sempre amb elegància. Roger Perciba.
Minut 23, Díaz fa pinya amb Sánchez per la reforma laboral.
No han votado a favor, efectivamente, como dice Pedro Sánchez, de la reforma laboral.
Però el to canvia i 24 minuts més tard...
Por tanto, vamos a hacer de la vivienda la gran causa nacional la próxima legislatura.
Sí, Pedro, yo creo que este tema es muy importante, pero convendrás conmigo que la ley de vivienda ha llegado tarde.
Sánchez respon amb elogis a la tasca de Díaz al Ministeri de Treball, però ella no es deixa entabanar.
Yo agradezco lo que destacas de la gestión del Ministerio de Trabajo, pero creo que hay que avanzar más.
I és aquí on tots dos tenen un dels moments estel·lars de la seva calculada discrepància.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda, tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo. Ha dicho
yo
cosas,
los tengo, Pedro.
Por supuesto,
los pies en el suelo.
Y además te conozco.
Abans del final, Díaz encara tuteja Sánchez un cop més per demanar-li la reforma de la llei d'estrangeria.
Amb la pinça Sánchez-Díaz perfectament greixada, Santiago Abascal tenia molt clar que ella anava en solitari. El candidat de Vox se l'ha notat còmode en el seu paper de representant de tota la dreta, tot i que no sempre ho ha tingut fàcil per col·locar i instal·lar els seus missatges. Marc Poyato.
Santiago Abascal feia dies que s'estava preparant per aquest moment, fins i tot va arribar a Prado del Rey una mica abans del que estava previst, vestit amb americana blau marí, camisa blau clar i sense corbata. El líder de Vox tenia ganes de brega, però es va contenir.
Usted me ha sacado... Perdóneme, ahora que esto se estaba poniendo un poco vivo, si le ruego que me deje hablar un segundo.
Tenia molt clar quins eren els temes que li podien donar vots i que treuen de polleguera el bloc d'esquerres, les polítiques de gènere i les polítiques migratòries.
¿Es está usted acusando de todo?
No, cálmese, por el amor de Dios. Que pida disculpas.
Pero usted me está dando órdenes a mí.
De fet, va protagonitzar més topades amb Yolanda Díaz que no pas amb Pedro Sánchez.
Pida disculpas, señora Abascal.
No la tengo yo miedo tampoco a usted. Si me deja hablar, no se ponga tan agresiva.
Abascal sabia que els seus rivals els tenia just al davant i per això va ser benèvol amb el candidat absent.
Fins i tot, malgrat de les aquestes puntuals enganxades, sobretot entre Yolanda Díaz i Santiago Abascal, perquè Pedro Sánchez estava més presidencialista, el to del debat s'ha mantingut sempre, diguem-ho, de decibels baixos. De fet, fins i tot el moderador, Xavier Fortes, ha arribat a demanar als candidats que, home, mossegueu-vos una mica més.
Yo no sé, tengo la impresión de haberme pasado con la dosis reclamando prudencia al principio del debate. Les recuerdo que dentro de un orden pueden intervenir, si además que es la viveza que requiere un debate. Luego, si hay demasiado ruido ya, no se preocupen que intervengo yo.
Xavier Fortes, això sí, va agrair als tres candidats que l'haguessin ajudat a mantenir-se en un discretíssim segon pla, debat que el nostre company a Madrid, el delegat a Madrid, Jordi Armenteres, va seguir en directe als estudis de Ràdio Televisió Espanyola. Jordi.
Xavier Fortes és habituat a debats i en paper conciliador, però amb crítica al PP per plantar la televisió pública.
Que és el de política de pacto. Si ahí seguro, digamos, va haver alguna referència a tots els que estan aquí i al que està ausente hoy, que és el Partido Popular.
I ell era qui contribuïa també a picar els candidats per l'absència de Feijó.
Porque se llaman por el nombre de pila, Yolanda y Pedro. Cuando se refieren al señor Abascal, le citan por el apellido. No podemos conocer qué pasaría con el señor Núñez Feijó.
La televisió espanyola no va aconseguir que els grans mitjans volguessin seguir el debat als mateixos estudis. Tampoc va deixar que els pocs que hi érem ens poguéssim acostar ni tan sols als assessors i ens van relegar a veure-ho al menjador de treballador reconvertit en sala de feina. Una altra cosa són els fotògrafs. Tots els candidats se'n van anar a deixar-se aplaudir pels seus després de sortir dels estudis i tots coincidien, tots satisfets pel seu paper.
Gràcies, Armenteres. Com dèiem, el gran absent de la televisió espanyola ha estat Alberto Núñez Feijóo, però el seu nom ha acabat en boca de tots els candidats que sí que eren al plató Això posa en dubte l'eficàcia de l'estratègia del PP, que havia optat per no participar al debat per evitar que el bloc d'esquerres el fiqués al mateix sac que Vox. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo va optar per no donar la cara, però fons del PP consideren que en va sortir reforçat. Per ells, el debat demostra que Abascal no és prou contundent amb Sánchez i que, per tant, el líder popular és l'únic candidat amb cara i ulls. Unes hores abans, a la Sexta, Feijóo justificava l'absència.
Porque el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz no van a tener 176 diputados. Para complementar esos diputados necesitan a Esquerra, a Bildu, a Junts per Catalunya, en su caso, y han vetado el hecho de que puedan estar en el debate. Por tanto, si no podemos estar todos, que debatan los que quieran ir.
Feijóo, per cert, ahir va suspendre l'agenda electoral per una lumbàlgia que arrossega des de dimarts. Avui, però, el candidat del PP tornarà a entrar en joc amb un parell d'actes a València i Madrid.
Per cert, que en aquesta entrevista a la Sexta, que ara comentava l'Arnau, a Núñez Feijóo també li van preguntar per la fotografia amb el narcotraficant Marcial Dorado. El candidat popular va assegurar que no sabia res dels negocis bruts del seu amic quan estiuejaven junts als anys 90.
¿Sabía que era narco o no lo sabía?
Evidentemente no. Y es que en el caso, en aquel momento, no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas, ¿no? Porque hay Internet, porque hay Google. En aquel momento no. Pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco.
Però les xarxes s'han encarregat de qüestionar la versió de Núñez Feijóo. Diversos usuaris han recuperat de la hemeroteca notícies publicades al País, al Mundo, a La Vanguardia o a l'ABC, que ja l'any 1990 informaven de la detenció de Marcial Dorado, és a dir, 5 anys abans que se n'anessin junts a estiuejar i immortalitzessin amb una fotografia. Tota la premsa ja havia explicat abans els negocis bruts de, entre cometes, aquest amic de Núñez Feijóo, d'Alberto Núñez Feijóo. En aquest passat del líder del PP també hi ha furgat el Partit Socialista de Catalunya. El PSC diu que una persona així no té cap credibilitat per presidir un país. Sílvia Solanes.
Ella puja el to contra Feijóo a la recta final de la campanya i ho fa atacant amb la foto de Marcial Dorado, que Feijóo no ha sabut explicar.
Ho he rumiat molt abans de dir-ho, però ho vull dir. Hi ha premsa sèria a Europa que diu, escolti, vostè, quines revelacions va tenir, senyor Feijóo? Com no les ha acabat? Quina credibilitat tindrà aquest senyor, o té aquest senyor, davant d'Europa, amb revelacions no acabarides? No, jo no s'enterava de quina embarco, tampoc sabia el que cobrava, que se n'havia hagut de recordar. Quina credibilitat té aquesta persona per dirigir el país?
Tot això mentre li retreu que no pari de mentir i que s'escudi dient que no són exactituds. Ho va dir des de Lleida, demarcació que ella considera clau per la victòria socialista.
La foto de Marcial Dorado serveix a l'esquerra per apujar tot el retrés contra Feijóo, a qui acusen de ser un mentider patològic. El PSOE i Sumar impulsen aquesta estratègia des del cara a cara de dilluns passat, un duel a dues bandes que estones es va convertir en una cascada de dades sense contrastar o directament falses. Al debat a 3 d'ahir no n'hi va haver tantes, però també se'n van colar alguna. Passem pels sedars dels companys de Verificat, les afirmacions incorrectes, les veritats i mentides sentides en el debat de televisió espanyola. Un comentari que firma la cofundadora de Verificat, Alba Tubella.
El gènere i la violència masclista van ser un dels temes del debat.
Si un hombre se autopercibe de género femenino y pega a su mujer, esa mujer no está protegida por su ley.
És enganyós. La llei diu que si el canvi de sexe registral es fa després d'una agressió, aquesta serà jutjada com a violència masclista. Sobre el treball, Yolanda Díaz va acusar Abascal de voler prohibir les vagues. Ell ho va negar. El programa electoral de Vox parla de prohibir els piquets, no les vagues. És un canvi de programa respecte del 2019, quan Vox sí que proposava modificar el dret a vaga.
Es que ese conjunto de personas han cotizado menos horas. La gente trabaja muchas menos horas, tiene salarios mucho más bajos.
Es que, señora Abascal, hemos hecho 660 millones de euros, un 22% más.
És cert que entre tots els treballadors d'Espanya han sumat 660 milions d'hores setmanals durant el primer trimestre del 2023. Com diu Abascal, cada persona ha treballat de mitjana menys hores, però això no s'ha vist repercutit en una caiguda dels salaris, més bé al contrari. Sánchez, per la seva banda, va condemnar que Vox i PP hagin votat en contra i hagin presentat recursos d'inconstitucionalitat davant 9 lleis que enumera. No s'han recorregut ni la llei de sanitat pública, ni la de dependència, ni la de violència de gènere. En les altres 6 lleis, educació, matrimoni igualitari, igualtat, LGTBI, avortament i eutanàsia, sí que hi ha hagut diversos recursos. Per cert, que Bildu va votar en contra de la reforma laboral de l'actual govern de coalició, a diferència del que va dir el líder de Vox.
Gràcies, Alba. Com dèiem a l'inici, a Madrid, avui cada diari fa un balanç diferent del debat d'aquesta nit a Televisió Espanyola. L'informa Marc Segués.
A El País, Xavier Vidal Folch apunta que qui surt derrotat del debat és Feijóo, perquè va demostrar que sense ell tot debat és més ordenat, audible i respectuós. L'editorial del Mundo argumenta que Sánchez va estar diluït i poc convincent. Creu que Díaz va dominar el debat i Abascal no va arribar al nivell de Feijóo, el qual defensa que va sortir intacte del debat d'ahir. La Razón escriu: el debat de perdedors acaba sense guanyador i amb un Sánchez entregat a Díaz. A l'ABC, en pàgines interiors, José Peláez escriu que Díaz i Abascal debaten davant d'un Sánchez cansat, encursetat i sense ganes, i creu que Feijóo es va imposar sense aparèixer. A El Diario.es, Raquel Marcos dona a Díaz com a guanyadora i titula Yolanda, Pedro, el cunyat Facha i l'absent. I l'editorial de l'Espanyol obre així: Sánchez i Díaz regalen hora i mitja de publicitat a Vox.
I en canvi a Catalunya els diaris coincideixen que l'esquerra va sortir reforçada del debat d'ahir, sobretot gràcies al bon paper de Yolanda Díaz. N'informa Marçull.
Jordi Juan, a La Vanguardia, apunta que el debat d'ahir no va ser positiu pel bloc de centre-dreta. Assenyala que Sánchez i Díaz van deixar en evidència Abascal i que Feijóo va transmetre una imatge de debilitat en no presentar-s'hi. L'Ara destaca que la candidata de Sumar va protagonitzar els enfrontaments més tensos amb el líder de Vox i assegura que Sánchez va quedar en segon pla. El periòdico posa en relleu que Sánchez es va mostrar molt més segur que en el cara a cara amb Feijóo i ressalta la seva imatge presidencial. En canvi, el Nacional assegura que l'actual president va tornar a encongir-se i va escudar-se en Díaz per fer front a Abascal.
I d'aquest debat sentim també un parell de comentaris. El primer sobre la posada en escena d'aquest debat de Televisió Espanyola, en Xavier Fortes, moderant-lo de la crítica de televisió del món a RAC1, la Mònica Planes.
No per fer el debat més curt es diuen menys coses. Va ser un debat tan civilitzat que a Xavier Fortes li sabia greu que els candidats no es trepitgessin més. A Pedro Sánchez li va millor dret que assegut. Yolanda Díaz va guanyar el debat. La seva defensa de les dones serà el moment més recordat pels spin doctors. A Abascal l'han fet un home, i nunca mejor dicho. Per un dia es va convertir en el gran representant de la dreta i es va creure tant el paper d'estadista que no ho va saber aprofitar. Va ser un debat útil per molts indecisos i segurament per moltes indecises. I Feijóo, mentre discutim si no anar-hi li dona vots o li resta vots, el que és immoral és que un candidat que pretén ser president d'un país democràtic no participi en un debat a la televisió pública, i és una falta de respecte a la ciutadania.
I el segon el firma el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món a RAC1, David Portabella.
Si el teatre aviat va incorporar l'espectre com a personatge dramàtic, és pel seu gran poder evocador. La gràcia és que l'absència pot irrompre en escena amb un cop d'efecte. I Feijóo va ser ahir l'absent omnipresent, tot i practicar l'escapisme amb excuses de sainet. Perquè no en el debat a 4, perquè hi falten Junqueras i Otegi, és una fràgil coartada. Que el desjuït combat a 3 no seria de tots contra tots, ho va destapar aviat Sánchez, encadenant frases amb el subjecte Yolanda i jo. Perquè el duet venia sincronitzat des de la Moncloa. Només el risc que l'àrbitre ho considerés un combat nul va fer que Díaz es permetés dos atacs a Sánchez, que no allargarà l'edat de jubilació i que la llei d'habitatge arriba tard. En la final de consolació que disputen pel tercer lloc, la líder de Sumar va noquejar el de Vox fins al punt que aquest no recordava haver votat igual que Bildu contra la reforma laboral. La mentida i la incompareixença es carregarien per si soles una funció, però el dubte és ara si tenen premi a les urnes.
Gràcies, David. Per cert que han sortit les audiències del debat i la veritat és que van ser molt bones, tenint en compte dues coses. Una, que és la primera, Televisió Espanyola, que és una cadena que normalment té menys audiència, però sobretot perquè el debat tampoc va ser res de l'altre món, no va ser un debat d'empicabaralles ni de grans enfrontaments. I va fer, en el conjunt d'Espanya, s'ha de sumar el 28,8% de la primera i el canal 24 Hores, que també la matí en directe, que és un 5,8%. Per tant, va fer un total de pràcticament un 29% a tot Espanya de quota de pantalla. Del que va fer Catalunya tenim la dada només de la U, que és un 18,5%. Aquí segurament li hauríem de sumar un parell de punts del canal 24 Hores i s'aniria per sobre del 20%, segur. Per tant, estem parlant d'unes molt bones audiències, tenint en compte la durada, que la durada tampoc va ser menor, va ser dues hores de debat, que no va ser un debat, diguem, extraordinàriament apassionant, que a més li faltava una de les potes dels quatre grans candidats, i el resultat, per tant, s'ha de felicitar a Televisió Espanyola per aquests números. Per cert que, malgrat la seva absència al debat d'ahir, que és aquelles coses que dius, ahir no era un debat que era d'altíssim interès per la ciutadania, ahir no hi era Núñez Feijóo. Núñez Feijóo avui és el gran protagonista del diari As. I dius, és que clar, i això a la ciutadania com ho expliques? Igualment, és igual, si és que és igual, si no en fot la gent... El líder del PP ha aconseguit una entrevista al Diari Esportiu, suposo que demà li tocarà el torn a Pedro Sánchez, clar, a Catalunya, poc. Però els diaris esportius per parlar de Rafael Nadal i per parlar de dir tòpic rere tòpic, també. El líder del PP, alàs, toca alguns temes esportius que habitualment no formen part del debat polític. No es parla de Catalunya, però es parla d'esports. No es parla de cultura, ni de cinema, ni de teatre, ni de música. No es parla de res, ni de literatura. I, però sí, sí, parlem de futbol i de... Bueno, explicar que ho coneix molt bé Florentino Pérez i que fa broma dient que no creu que agafi una depressió si finalment Mbappé no va al Madrid. Ara bé, defensa Feijóo que el jugador francès no hauria d'acabar la seva carrera sense jugar al Bernabéu i deixa encara 4 titulars més. S'alegra que el Barça pugui jugar a la Champions malgrat que suca pan al cas Negreira i diu que ha erosionat tant el club blaugrana com els arbitratges. Diu que no acaba de compartir, però accepta que la Supercopa d'Espanya jugui a l'Aràbia Saudita perquè els ingressos són determinants. Sobre el tema Vinícius, no creu que Espanya tingui un problema de racisme, però es compromet a defensar les minories i finalment Núñez Feijóo proposa fer un homenatge d'estat a Rafael Nadal quan es retiri i admet que li agradaria molt fer un cafè amb ell. Així estem. 8 i 25 minuts. Avui és l'últim dia per enviar el vot per correu. Si encara no ho heu fet, teniu temps per trobar oficines obertes avui fins a les 10 d'aquesta nit, a les 10 de la nit. Podeu consultar els horaris de cada oficina al web de correus. A Catalunya encara hi ha prop de 24.000 persones que van demanar el vot i que encara no l'han enviat. En total, Correus, atenció, va rebre 270.000 sol·licituds. Per tant, estem parlant de menys d'un 10% que encara no ha votat. Però és que més d'un 90% sí que ho ha fet. En desgranava les dades el secretari de Correus de l'UGT, Rubén Valdés, aquesta nit al nou CDRQ.
Ha habido un total de 270.000 solicitudes de voto por correo y más o menos calculamos que unas 23.000-24.000 documentación electoral, ¿no? Está en las oficinas de correos, por aquello que te dije, ¿no? Se ha intentado dos veces la entrega y en este caso se deja la hoja de aviso para que el propio ciudadano y ciudadano lo pueda ir a recoger en tu oficina de referencia y pueda ejercitar el voto.
Recordeu que si vau demanar el vot anticipat, encara que després no acabeu entregant-lo correus, ja no podreu anar a votar diumenge al col·legi. Això sempre ha estat d'aquesta manera, però ara Vox vol aprofitar-ho per posar en dubte els resultats electorals en una jugada que recorda el trumpisme. El partit de l'extrema dreta exigeix a la Junta Electoral que permeti votar presencialment els electors que van demanar el vot per correu. Diuen que si no ho fan, podrien quedar greument alterat el resultat electoral. Trumpisme pur i dur. Davant aquesta onada de desinformació que hi ha hagut per la xarxa durant la campanya, el Ministeri de l'Interior ha ordenat a la policia espanyola que estiguin atents a possibles notícies falses. Ho ha avançat el diari El País. Per fer-ho, el Ministeri de Grande Marlaska mobilitzarà més de 90.000 agents. L'objectiu de Fernando Grande Marlaska és evitar que la gent pugui votar condicionada per les fake news i sancionar les persones que en difonen. Això en un dia que hem de tornar a parlar de les polítiques de la dreta valenciana contra el català. Segons explica el diari El Mundo, la nova Conselleria d'Educació, que està en mans del PP, vol eliminar l'obligació de fer un mínim de classes en valencià a les comarques castellanoparlants. Actualment els alumnes d'aquestes zones poden demanar l'exempció per no haver de fer l'assignatura de valencià, però tot i això han de fer un mínim d'assignatures en aquesta llengua. Doncs bé, a partir d'ara, el govern de Carlos Mazón vol que puguin escollir no fer-ne cap i que totes siguin en castellà. Un altre dels temes que tenen entre cella i cella PP i Vox són les polítiques de memòria històrica. A Burgos, l'Ajuntament que governa en aquests dos partits ha retirat la subvenció de 40.000 euros per projectes de memòria històrica, entre ells una càtedra de la Universitat de Burgos que estudiava la repressió franquista. Des del govern municipal s'argumenta que és perquè es tracta d'una iniciativa que es fa fora de la ciutat, tot i que fins ara no hi havia estat cap problema. Encara a Castella i Lleó, l'oficina antiocupació, una de les propostes estrella de Vox a la comunitat de Castella i Lleó, rep, atenció, menys d'una trucada al dia. Si és menys d'una trucada al dia, vol dir que no en rep cap. Concretament, han trucat 27 vegades des que va obrir ara fa un mes. Només hi ha 7 persones que hagin anat presencialment a l'oficina, tot i l'alarma social que hi havia segons el govern format pel partit de dretes. Per cert, que Vox ja ha decidit qui ocuparà l'única conselleria que tindrà el govern d'Extremadura, la de gestió forestal i món rural. Doncs bé, segons publica El Mundo, Vox ha escollit a Maria del Camino Límia. És llicenciada en dret de 39 anys que es dedica a la ramaderia d'ovelles. Fins aquí, tot sembla més o menys normal, però és que també és influencer a les xarxes. L'empresa ramadera on treballa té un canal de YouTube amb més de 30.000 subscriptors i allà, a banda de penjar vídeos sobre la seva vida al camp, la que serà futura consellera de Vox també aprofita per criticar Pedro Sánchez i el seu govern. Per exemple, l'any passat criticava el ministre Alberto Garzón després que el ministre de Consum digués que alguna carn espanyola era de mala qualitat.
Usted no puede estar ostentando ese cargo para destruir a los productores españoles. Usted es un monigote que está al servicio de todos esos informes pseudocientíficos de grupos ecoterroristas que vienen a mantener con falacias y mentiras sus chiringuitos.
Chiringuitos, ecoterrorismo... Bueno, la presidenta del govern extremeny, Maria Guardiola, preveu anunciar avui la distribució de carteres i apreneu-vos aquest nom, Maria del Camino Límia, serà de Vox, la consellera de Gestió Forestal i Món Rural. Per cert, que la Junta Electoral d'Alacant ha prohibit les manifestacions feministes que s'havien de fer avui a Dènia i ells ho justifica perquè diuen que el lema ni un pas enrere i creu que això es pot considerar un acte de campanya. És bestial. És que és bestial, és que ni les manifestacions. No és por, és alerta. I encara sobre les eleccions, el govern d'Espanya subvencionarà les aigües dels membres de les meses amb 1,20 € per persona. Alà! És a dir, que si cada litre d'aigua costa uns 40 cèntims, a cada membre de la mesa li tocaran uns 3 litres per passar tot el dia. Això sí, cada ajuntament s'ha d'encarregar de comprar les ampolles. De 2:15 clavat a Catalunya, la campanya electoral encara a la recta final marcada per l'anunci que hi va fer Pere Aragonès, el president de la Generalitat, va revelar les condicions que Esquerra Republicana exigirà a Pedro Sánchez i el candidat socialista necessita el suport per repetir a la Moncloa. Els republicans posen 3 requisits sobre la taula. 1, aixugar el dèficit fiscal. 2, el traspàs de Rodalies. I 3, continuar la negociació per resoldre el conflicte polític a Catalunya. Pere Aragonès ho explicava ahir en un acte a l'Hospitalet de Llobregat, on hi era en Cesc Giró.
Després de tota la campanya donant i voltes, ahir Esquerra va aclarir quines condicions posarà Sánchez si és clau per mantenir-lo a la Moncloa. Exigències, diu Aragonès, perfectament assumibles per un PSOE que haurà de triar si facilita un govern del PP o accepta les reivindicacions dels republicans.
Defensar Catalunya vol dir, i quan estem parlant de condicions, de preus, de propostes que hi hauran sobre la taula per parar el Partit Popular, acabar amb el dèficit fiscal, però també amb el traspàs de Rodalies. I, evidentment, continuar aquest procés de negociació que ha permès obrir una etapa d'esperança, frenar en alguns àmbits de forma important la repressió i avançar cap al dret a l'autodeterminació.
Esquerra també va lamentar no ser present al debat d'ahir a Televisió Espanyola, tot i poder tenir la clau de la governabilitat. Rufián ho va aprofitar per ironitzar sobre l'absència de Feijó.
Feijó no va perquè li ha donat un tirón, diu, a un plató de televisió amb aire condicionat. Després vol que els nostres pares, les nostres mares treballen fins als 70 anys, però ell ha donat un tirón i no va al debat.
Tots dos van reivindicar que Esquerra és el vot útil per evitar que PP i Vox arribin a la Moncloa.
Esquerra va estendre la mà a Junts per Catalunya per defensar Junts a Madrid aquestes 3 condicions, però els de Míriam Nogueres no els ha fet cap gràcia. El secretari general del partit, Jordi Turull, va ser l'encarregat de rebutjar formalment l'oferta d'Esquerra Republicana. En un acte de Junts per Catalunya a Banyoles, Turull va assegurar que no es va passar 3 anys i mig a la presó per ara limitar-se a reclamar el traspàs de Rodalies. A Banyoles també hi era en Joel Penya.
El secretari general de Junts va reaccionar segons després que Aragonès llancés la proposta.
Jo no he anat a la presó 3 anys i mig per fer un front comú, per traspassar Rodalies i estar una mica al finançament. No ho he fet, no ho he fet. No hi ha gent a l'exili per un front comú sobre això, no ho hem fet. Això és més autonomisme. Nosaltres reclamem de fer un front comú amb Esquerra Republicana, amb la CUP, per parlar de dues coses, amnistia i autodeterminació.
I també ho va fer la candidata Míriam Nogueres, que va qualificar les condicions d'autonomisme. Va ser en un acte en què també va participar Carles Puigdemont per demanar que la participació aquest diumenge sigui alta.
Hem de fer l'esforç perquè els hi quedi clar que aquells auguris que s'han fet per al diumenge no es confirmin. Que aquest país no dimiteix, que aquest país no es queda a casa, que aquest país sap que quan està en joc el seu futur no es queda a casa.
I també va retreure Esquerra que hagi fet de crossa del govern espanyol.
Però el president Puigdemont no és l'únic que està participant en la campanya de Junts. Ahir va entrar en escena Artur Mas, que recordem-ho, encara milita el PDeCAT. Artur Mas va acompanyar Míriam Nogueres a una xerrada amb empresaris i va defensar que Junts és el vot útil, tot un dard als de Roger Montañola.
No cal votar a dreta o a esquerra. Es pot votar simplement en termes d'utilitat catalana. Tot el tema de Rodalies i de les infraestructures. Escolteu, això no és de dretes o d'esquerres. Això és un tema català que afecta a tots els ciutadans de Catalunya. I algú ho ha de defensar.
i qui també ha tornat a entrar en campanya electoral, en aquest cas per sumar, és Ada Colau. I va ser alcaldessa de Barcelona, va reivindicar el llegat Irene Montero en un acte sobre polítiques feministes. Colau va defensar la ministra d'Igualtat pels atacs que ha rebut de l'extrema dreta durant aquesta legislatura i va estirar les orelles a Meritxell Batet per haver permès que la dreta i l'extrema dreta insultés Irene Montero al Congrés dels Diputats, informa Adrià de les Heres.
Colau va fer la defensa més explícita que han fet els comuns fins ara del paper d'Irene Montero i va carregar contra Batet per haver permès que aquests atacs de Vox contra la ministra passessin al Congrés.
Aquest espai polític ha estat totalment unit en donar suport a Irene Montero quan ha patit la violència masclista. He de dir que com a dona política i feminista m'ha semblat lamentable que tinguéssim una presidenta del Congrés dels Diputats d'Esquerres, la senyora Batet, i que no fos capaç d'aturar la violència política que l'extrema dreta va cometre en el Congrés contra Irene Montero.
La candidata de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, va disparar contra un altre socialista, Carmen Calvo, per la seva oposició a la llei trans.
En canvi, la CUP centra els seus atacs en el govern d'Espanya d'Esquerres. Els cupaires acusen el PSOE i Podem de ser els responsables de les morts al Mediterrani. Ells parlen directament d'assassinats. Seguint la CUP, tenim en Ferran Dalmau.
En un acte de campanya al barri de Sants de Barcelona, els cupaires van posar sobre la taula les morts dels migrants al Mediterrani. La CUP eleva el to contra el govern espanyol i els assenyala. La cap de llista Girona, Mireia Bahí, diu que són els responsables d'aquestes morts.
En l'últim mes han mort 300 persones a l'estret de Gibraltar. I no són morts, són assassinats. Són assassinats i això ha sigut responsable el govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.
En l'acte també hi va intervenir un dels portaveus del sindicat de manters que va reclamar que se'ls pari de perseguir a ells en lloc de perseguir els bancs.
Sortosament, només falten 3 dies per les eleccions al Congrés dels Diputats a Madrid. Però hi ha vida més enllà d'aquesta campanya electoral a les 8:36. Per sort, després de la calorada històrica d'aquests dies, sembla que acabarem la setmana amb una calor, diria, més suportable. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Avui baixa la temperatura a tot arreu.
Sí.
Farà calor, però sense extrems. Deixa preguntar-te, notarem que efectivament han baixat les temperatures?
Depèn d'on. Hi ha llocs que es notarà més i altres que menys. Per exemple, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, punts del Pla de Lleida, Catalunya Central, les temperatures sí que quedaran més frenades que ahir. Pensa que ahir encara van arribar els 41 graus a Artés o 40 a Torroja del Priorat. Doncs avui més aviat màximes de 30-36 graus. I a la línia de la costa, en canvi, no es notarà tant aquesta baixada de les temperatures i, a més, l'ambient continuarà aixafogós. Però tot i això, en general, afluixa la calor que vam tenir, sobretot abans d'ahir, i tot plegat amb sol ara al matí i tempestes aquesta tarda al voltant del Ripollès, la Garrotxa, també cap al nord d'Osona, el Bages, el Berguedà o al voltant del Massís dels Ports. De cara a demà s'espera més pluja a partir del migdia, sobretot comarques del centre i del nord del país, i baixen més les temperatures, excepte les comarques del sud, on pujaran una mica. Després, dissabte, també afluixa una mica més la calor. Parlarem de màximes d'entre 28 i 33 graus, per tant, un ambient més suportable i una calor més normal per l'època o fins i tot una mica per sota. Tot plegat dissabte, amb alguns núvols al matí i alguns ruixats de tarda al Ripollès, Osona, Garrotxa i també cap al Moianès. I després, entre diumenge i dilluns, torna a pujar la temperatura. I ara mateix tenim 27 graus a la ciutat de Barcelona, hi ha 25 graus a Tarragona, 20 a Lleida i també a Girona, 22 a Banyoles i 25 al Dover.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
És dijous, però avui s'estrenen dues de les pel·lícules més esperades de l'any. Barbie, de Greta Gerwig.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Què?
És el millor dia de la nostra vida.
És el millor dia de la nostra vida, igual.
I el més nou de Christopher Nolan, que es diu Oppenheimer.
We imagine a future, and our imaginings horrify us.
L'expectació per les dues estrenes és tan bèstia que internet fins i tot s'ha generat el moviment Barbenheimer, amb espectadors que intentaran anar a les dues sessions i que han fet milers de memes al respecte. Però anem a pams i comencem per Barbie, perquè la crítica s'ha desfet, alguna crítica en elogis, pel nou film de Greta Gerwig, directora de les aplaudides Lady Bird i Donetes, que torna als cinemes amb la història sobre la nina més famosa dels anys 90. Una comèdia àcida, profunda i protagonitzada i produïda per Margot Robbie i amb Ryan Gosling en el paper de Ken, que converteix aquesta icona rosa en l'excusa perfecta per criticar el patriarcat i el sexisme. Són dos temes, per cert, que, com us podeu imaginar, no estan pensats per seduir el públic infantil. Com que és una pel·lícula sobre una nina molt popular, alguns espectadors es pensen que està adreçada a un públic familiar. Però ja us avisem que no va així, no va ben bé així. Barbie no és una pel·lícula per nens, deixem-ho clar, és a dir, no és una pel·lícula per criatures, no perquè s'hi vegi res fora de lloc, sinó perquè tracta temes que s'escapen als més petits. Per cert, es pot veure doblada al català en prop de 40 sales de Catalunya. Tot això, la model de talles grans de Zara que anuncia les peces de roba de Barbie no cap a la roba. Amb aquesta campanya, Inditex va voler sumar-se al rebuig als estereotips i la cosificació que promou la pel·lícula, per això ho llegim al diari Ara. Moltes clientes de la marca s'han trobat que no hi ha talles grans de la roba que Omar està anunciant. Segons el patró de talles de Zara, la model hauria de vestir entre una XXL i una 5XL. Això quan la talla més gran que fabrica Zara és només la XXL. Per l'altra banda, anem a l'altra pel·lícula, el director d'Origen, d'Interstellar o de Dunkerque, torna a la pantalla gran amb Oppenheimer, una pel·lícula sobre el pare de la bomba atòmica. Un film titànic que dura més de 3 hores, que explica la història de l'enigmàtic físic J. Robert Oppenheimer. Ho fa amb un repartiment bestial encapçalat per Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders, Robert Downey Jr., Matt Damon o Emily Blunt. De fet, molts l'han qualificat de ser una gran obra mestra. Entre ells, el director i guionista Paul Schrader, que deia fa uns dies a la revista Variety en una entrevista que Oppenheimer era la millor pel·lícula del segle. Això ho deia Paul Schrader, el director i guionista de cinema. Avui en podem llegir les crítiques als diaris de tot el món. Les repassem amb Martí Esteban.
A la premsa internacional, The Hollywood Reporter parla d'un thriller intel·ligent d'èpic audaç que és més de combustió lenta que explosiu. Variety parla d'un psicodrama històric fascinant, una pel·lícula despietadament autèntica i que resulta apassionant durant gran part de les seves 3 hores. El New York Times opina que la pel·lícula de Christopher Nolan és un assoliment en termes formals i conceptuals. I el Washington Post parla d'una obra mestra de grans dimensions. Als diaris catalans, a La Vanguardia, Gabriel Lerman escriu que Oppenheimer ja ha aconseguit l'objectiu, ser una bomba atòmica que es llança amb èxit, i el periòdico fa Barbenheimer el tema del dia i assegura que la rivalitat ha beneficiat enormement la promoció mútua. Pel que fa a Madrid, el País titula un tema àrid per una bona pel·lícula i destaca com Nolan dibuixa les zones obscures i la culpabilitat d'Oppenheimer, i La Razó sentencia amunt, s'obren les paraules i aplaudeix la condició d'antiblockbuster estiuent que aconsegueix la pel·lícula.
A les 11 parlem de l'estrena de Barbie d'Oppenheimer amb els periodistes cinematogràfics Toni Vall i Mariona Borrull i l'analista de cinema i taquilles Pau Brunet. Qui s'ha vist tant Oppenheimer com Barbie és el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Dia de dues estrenes sonades, estranya coincidència, un cert antagonisme cultivat pels seus propis responsables. Oppenheimer és una obra important de Christopher Nolan, un retorn als seus millors anys d'inspiració, història d'una paradoxa, la creativitat posada al servei de la destrucció del món. I aquí Nolan n'extreu petroli i pedres precioses, profunda, complexa, narrativament extraordinària i amb un protagonista, Cillian Murphy, senzillament enlluernador. L'altra cara de la moneda és Barbie. Resulta un tant absurd comparar-les, però la golejada de Nolan és molt notable. Greta Gerwig ha construït un film ambiciós i molt arriscat, amb brillant concepció estètica de posada en escena i uns números musicals fantàstics, però ha menjat, devorat per una tesi, l'empoderament feminista, la mort al patriarcat, que es repeteix obsessivament de forma incomprensible, com si l'espectador fos babau, arribant a convertir el film en un avorriment interminable. Alterna bones troballes en el seu lloable esperit transgressor amb acudits i situacions de vergonya aliena. Una llàstima.
Gràcies, Toni. És la crítica que ha fet el Toni Vall d'aquestes dues pel·lícules que s'estrenen avui. Per cert, encara parlant de pantalles, Netflix ha eliminat als Estats Units i al Regne Unit la tarifa bàsica sense publicitat. A partir d'ara, l'oferta barat més barata serà amb anuncis. La van estrenar l'any passat i primer van fer la prova al Canadà. Ara, després de veure que funciona, han tirat pel dret i veurem si acaba arribant també a Europa i, per tant, també a Catalunya. I encara parlant de Netflix, la plataforma ha guanyat 6 milions de subscriptors des que va prohibir compartir comptes. Segons llegim al Financial Times aquest matí, la companyia de streaming fins i tot ha doblat resultats respecte de les previsions que havien fet tots els analistes. Els ingressos trimestrals de Netflix també han augmentat fins als 8.200 milions de dòlars, que és un 3% més que ara fa un any. Per cert, l'home acusat de violar una noia de 16 anys a Igualada el jutjaran també per intent d'assassinat. Un any i mig després, el magistrat ha tancat la investigació i deixa l'agressor a un pas del judici. Ho avançava l'Ara. Segons la resolució, el jutge té clar que el detingut va seguir expressament la víctima a la sortida d'una discoteca i la va abordar en un polígon. A més, diu que tenia la intenció no només d'abusar sexualment d'ella, sinó també de matar-la. Afegeix que si no ho va aconseguir és perquè algú va trobar la jove inconscient i va avisar els serveis d'emergències. L'home és a la presó de manera preventiva des de l'abril de l'any passat i s'enfronta una pena d'entre 20 i 30 anys de presó. I la justícia ha confirmat la condemna de 4 anys al davanter del Celta Santimina per un cas d'abús. El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha rebutjat el recurs que ha presentat el futbolista, manté que és culpable i ratifica la sentència de l'Audiència d'Almeria. Al banda, el tribunal ha rebaixat de 50 a 25.000 euros la indemnització que haurà de pagar la víctima. A Santimina li queda un any de contracte, però des de fa uns mesos juga a l'Aràbia Saudita, un país que no té conveni d'extradició amb Espanya. La sentència no és ferma perquè el jugador pot presentar encara recurs davant del Tribunal Suprem. Recordeu el cas que va destapar divendres passat la directa d'un agent de la policia espanyola que s'havia infiltrat en moviments populars a Girona? Doncs avui aquest mateix mitjà revela que la mare de la infiltrada també va participar en el muntatge policial. La dona vivia a Palma i l'Òscar, la parella de la gent infiltrada i a qui van enganyar, fins i tot es va arribar a allotjar a casa seva. De fet, ell explica que la primera vegada que es van veure, la mare va plorar d'emoció i li va dir que estava feliç i tranquil·la perquè protegiria la seva filla. Recorda també que era infinitament curosa i simpàtica i des del primer instant va mentir sobre l'activitat laboral que feia la seva filla. També assegura que li feia moltes preguntes personals i que van establir una relació molt estreta per telèfon. Si algú no ha vist una pel·lícula meravellosa que es diu Família, del Fernando León de Aranoa, que corre a veure-la. Perquè és això. És això. Per cert, aquest matí, al Món RQ, parlarem amb l'Òscar, que és la víctima més directa de tot aquest muntatge policial. Repetim. Una persona independentista, de moviments socials, que s'enamora d'una noia. La noia fa la comèdia que s'enamora d'ell, o almenys així ho sembla, però fins i tot coneix a la mare, i la mare entra dins de la comèdia. Fins que es descobreix, per part de la directa, descobreixen tot el pastís. Avui parlem amb ella. A banda, avui ha de quedar vist per sentència el judici pels aldarulls post-sentència, on es demanen les penes més altes fins ara. La Fiscalia vol una condemna de 14 anys de presó, atenció, per un jove a qui s'acusa de llançar un petard contra diversos agents de la policia espanyola durant els enfrontaments que hi va haver a la plaça Urquinaona de Barcelona. Ell però diu que ni tan sols va passar per Llavanet i Nyigo.
Al banc dels acusats hi ha tres joves a qui els policies asseguren que van veure entre el grup d'encaputxats que els llançaven de tot a la plaça Urquinaona. Era la cinquena nit consecutiva d'aldarulls després de la sentència del procés. A un d'ells li demana 5 anys de presó per desordres públics, 4 per atemptat a l'autoritat i 5 més per lesions, perquè el petard que suposadament va llançar ha afectat l'oïda de 5 agents. Ell va explicar, però, que el van identificar i revisar la motxilla prop de l'Arc de Triomf i no sap per què. Un altre dels acusats també nega haver estat a Urquinaona. Li demanen 3 anys. I el tercer sí que el van detenir a l'epicentre dels aldarulls. El noi nega, però, haver fet cap llançament i, en canvi, denuncia que durant la detenció els policies el van insultar i pagar. Els últims mesos, l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar multitud d'investigats pels aldarulls post-sentència i la Fiscalia sempre demana penes altes, tot i que mai fins ara havia arribat als 14 anys.
I una bona notícia per les pacients de càncer de mama. L'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat una nova tècnica més eficaç i menys invasiva pels casos poc desenvolupats. És la radiofreqüència, una intervenció que substitueix la cirurgia que feien fins ara. Ja l'han provat amb èxit en 35 pacients que tenien un tumor de menys de 2 centímetres, informa Carles Ballart.
Avui en dia la cirurgia és el principal tractament per poder eliminar els tumors de càncer de mama. Però aquesta nova tècnica de radiofreqüència és més precisa que passar per quiròfan. La cap de la secció de mama del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital de Bellvitge, Anna Gomà, explica a RAC1 que espera que la teràpia es pugui fer servir habitualment.
En el futur s'intentarà que això formi part com a un tractament més
dins de del càncer de mama, que es pogués fer servir com un tractament d'elecció en casos molt seleccionats. De fet, no només hi ha la radiofreqüència, sinó que hi ha altres tècniques d'ablació, com són la crioteràpia i el microones, que també estan en estudis.
A més, destaca que els efectes secundaris de la radiofreqüència són molt poc habituals i d'altres centres, com l'Hospital del Mar, també ho han començat a provar.
I encara en plana de salut, crit d'alerta de l'OMS als governs de tot el planeta per l'augment en el consum de brioxeria industrial, especialment entre els més petits. L'Organització Mundial de la Salut exigeix als estats que es posin les piles i regulin la publicitat d'aquesta mena de productes. Ho fa arran de l'evidència que la promissió de la brioxeria, té un impacte directe en el creixement de les taxes d'obesitat infantil. De fet, a Espanya ja fa un any que el ministre de Consum, Alberto Garzón, va presentar una norma per limitar aquest tipus de publicitat, però La Vanguardia explica avui que la proposta es va quedar en un calaix pel veto del Ministeri d'Agricultura. I a Barcelona, la Fiscalia investiga quatre responsables d'una residència de gent gran, concretament de gent gran Aragó, es diu, per la mort de 8 avis, per salmonelosi. Els acusa d'imprudència greu i assegura més que van intentar amagar el brot a l'Agència de Salut Pública. Entre els denunciats hi ha el gerent, la directora, la governanta, el metge i l'empresa que gestiona el centre. Segons el fiscal, no van aplicar correctament les mesures d'higiene i de desinfecció i això va complicar encara més la gestió del brot que es va produir entre finals de juliol i principis de setembre de l'any passat. I us explicàvem ahir al Món RAC1, el contenidor del Món RAC1, una família reclama que reobri la investigació d'un crim d'ara fa 10 anys. La filla de la víctima creu que els Mossos haurien de fer més proves d'ADN per aclarir els fets. El cas es remunta al juny de fa 10 anys, al 2013, quan a una dona de 76 anys la van assassinar a punyalades. 42 punyalades. Els agents asseguren que ells ja fan una revisió periòdica de les mostres d'ADN amb les noves tecnologies. Tot i així, el jutge va arxivar el cas perquè no tenien una línia clara d'investigació i per falta de proves. La filla de la víctima insisteix a RAC1 que el cas no pot quedar d'aquesta manera.
Em nego a deixar de tenir l'esperança de que puguin trobar qui ho va fer. Entre altres coses, perquè és una persona que està al carrer, que ha matat una altra persona amb aquest encarnissament, que era una persona normal, una persona que no tenia cap mena de problema amb ningú, que no era una persona estimada pel barri, per tothom.
També dic que la família anirà fins al final per resoldre el cas i que, si fa falta, contractaran un investigador privat. D'aquí a uns moments, altres temes. Haurem de parlar de futbol, del manga, i atenció al que continua passant per Kènia. Un segon.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Hi ha impulsos que neixen de dins. I altres que mouen tota una generació. Amb les noves ajudes fiscals i el Pla Electrificant Espanya, ara el teu Cupra Born per 200 euros al mes durant 36 mesos. Entrada 12.987 amb 64 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
El preu Lidl és... el millor preu.
Iogurt natural ecològic ara a la segona unitat al 50% per 0,26. I tomàquet pera per 0,99 al quilo. T'estalvies un 47%. Lidl, marca la diferència.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Ja n'hi ha prou que des de Madrid ens menteixin a tots. Ja n'hi ha prou de demanar-los permís. Ja n'hi ha prou d'espoli fiscal. Anem a Madrid a ser decisius per Catalunya. Tens l'oportunitat de canviar-ho tot, pels drets, pels recursos, per la dignitat. Vota Junts.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Continuem els apunts aquí al Món RAC1 quan ens falten només 6 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. A Puigverd de Agramunt, a Urgell, un motorista mort en un accident i una de les hipòtesis en què treballen els Mossos és que la forta calorada el fes sortir de la carretera. Segons el digital El Caso, l'accident es va produir ahir a les 7 de la tarda a la carretera L303. L'home de 55 anys circulava en moto i la sospita dels Mossos és que va perdre el control del vehicle per culpa de les altes temperatures que li haurien provocat un cop de calor. I un cop de calor també hauria provocat la mort d'un home de 85 anys a Preixens, a la Noguera. L'home havia desaparegut dimarts i ahir un pagès va trobar el seu cos mentre feinejava el camp. Ara, segons apunten els Mossos, estan pendents dels resultats de l'autòpsia per saber si es tracta d'una mort natural a causa de la calor, malgrat que a hores d'ara tampoc descarten que hi pugui haver altres persones implicades. I encara en successos, a Lleida han detingut un home en una operació antijihadista que s'ha fet conjuntament amb el Marroc. L'arrestat estava en contacte amb l'Estat Islàmic i amb altres persones que suposadament volien cometre atemptats a Europa. El detingut passarà demà a disposició judicial. Julen Andrés.
De manera paral·lela es va detenir una persona a Lleida i a la seva parella al Marroc. Tots dos estarien relacionats amb l'Estat Islàmic i, segons apunta la Direcció General de Vigilància Territorial Nacional del Marroc, els líders del grup terrorista els estarien donant ordres des de Síria. Les dues persones estaven a l'espera, a través d'una xarxa d'immigració il·legal, d'aconseguir carnets d'identitat falsos per utilitzar els seus atemptats. S'estarien preparant per actuar a Europa. No és el primer cas a la demarcació. L'any 2016 es van detenir a tres persones per difondre propaganda a favor de grups terroristes.
Per cert, que us explicàvem la història terrible, colpidora, corprenedora de la Lília, aquesta nena de només 8 mesos que va aparèixer morta a la platja de Roda de Barà la setmana passada després de naufragar amb la seva família en una pastera. Doncs bé, el seu cas només és un entre molts. Avui el periòdico recull dades que fan feredat i posen en evidència la magnitud d'aquesta realitat durant la primera meitat de l'any. Gairebé 300 nens han mort intentant travessar el Mediterrani per arribar a Europa. És a dir, al Mediterrani moren 11 criatures cada setmana. Les dades les ha recollit UNICEF, però des de la mateixa ONG admeten que podrien fer curt perquè hi ha molts naufragis que ni tan sols es registren. De Kènia, us en recordeu d'aquella secta que us hem explicat keniana que moria de fam perquè volia conèixer Jesús? Doncs bé, l'ara ha actualitzat el recompte de víctimes. Explica que hi ha més de 403 persones mortes segons l'últim balanç d'aquest passat dilluns. Tots ells han mort per seguir les directrius del seu líder, d'aquesta secta, que els prometia conèixer Jesús a canvi de fer un dejú extrem. Des que la policia de Kènia va rebre l'avís d'aquest moviment religiós a l'abril, la xifra de cossos exhumats no ha parat de pujar. Segons la investigació, encara hi ha més de 600 desapareguts que podrien ser en fosses comunes. Ara, una declaració presentada als jutjats també assenyala els motius que poden haver-hi darrere aquest fenomen. Apunten que el predicador, aquest sonat, podria estar involucrat en un tràfic d'òrgans organitzat amb diversos actors involucrats, ja que diverses autòpsies han revelat que alguns dels exhumats els faltaven òrgans. En plana musical, atenció, perquè avui hi ha un altre dels grans concerts que hi ha aquest any a Catalunya. Aquesta nit, The Weeknd omplirà l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. El concert començarà a 2:15 de la nit, marca l'inici de la gira After Hours Till Dawn Tour, on tocarà temes dels seus dos últims àlbums. El cantant del Canadà torna a Barcelona per interpretar cançons com aquest Save Your Tears, però també d'altres mítiques com el Blinding Lights. A més, ho fa convertit en actor, i és que ara també recordem és el protagonista i autor de la banda sonora de la sèrie de HBO Max, The Idol. i a Vilanova i la Geltrú, tot a punt per donar el tret de sortida de la 15a edició del Tinglado. Avui diumenge, una vintena de grups passaran pel festival. A més de Stay Home, que ara sentim, també hi hauran Mishima, Albert Pla, i diumenge serà el tor d'Inadaptats o de Doctor Calypso, dos grups històrics de la música punk en català que tornen als escenaris de forma excepcional per celebrar els 15 anys d'aquest exitós Tinglado. I el programa Islàndia de RAC1 va convertir ahir en una festa el seu comiat radiofònic.
Si són les 7...
Després de 7 temporades, l'Islàndia amb l'Alberto amb el capdavant dirà demà adeu, i ahir ho va voler celebrar en públic en directe a la sala Luz de Gas de Barcelona, on hi van passar alguns dels col·laboradors del programa, com Sergi Pàmies, Fel Faixedes, que tenia una pregunta per fer l'Albert Tom.
La meva pregunta és, perquè Islàndia exactament de què anava? Vull dir... Saps? Però també...
Sí, sí, no...
O sigui...
Tu... Ni tu tens resposta per una cosa, ni jo
no,
per una
altra. O sigui, amb aquests 7 anys, què ens has vingut a dir, Albert?
No ho sé.
No un ho altre sé, dels no, grans no. moments del programa va ser l'actuació de Begoña Alberdi, aquella soprano que es va fer molt popular durant la pandèmia del coronavirus perquè...